La pandèmia de Covid-19 ha portat associades polèmiques diverses sobre com gestionar i tractar aquesta crisi sanitària. Una de les més cruentes per la passió que hi destinen els seus defensors i detractors, que en xarxes socials defensen o rebaten arguments, és sobre l'ús del producte conegut popularment com a MMS, el clorit sòdic. De fet, diverses veus de la coneguda com a medicina alternativa han afirmat que aquest producte, aquesta substància, entre altres propietats, té la de combatre el coronavirus. En canvi, des de la medicina oficial al nostre país es rebutja completament aquesta tesi. Avui, al de Far a Far, intentarem posar un poc de llum sobre aquesta qüestió, tot i ser conscients que ara en traurem l'entrellat. Hem decidit donar veu a alguns dels protagonistes anònims o coneguts d'aquesta controvèrsia, tant a una banda com de l'altre. Entrevistarem els defensors del clorit sòdic i també, doncs, diguem-ne, la postura oficial de la medicina al nostre país, que rebutja completament aquesta tesi. Començarem parlant del pagès, empresari i activista Josep Pàmies, qui va venir a Formentera fa uns anys, el 2015, a fer una xerrada, i també va venir aquí als estudis de Ràdio Illa, i ara el saludam a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia, Josep Pàmies.
Hola, bon dia, què tal?
Com està? Com es troba? Fa menys d'un any que es feia públic que havia patit un petit infart.
Sí, és que hi vaig tindre d'anar amb una planta de cardiologia i a les crítiques que vaig rebre vaig dir sí, que també totes les plantes m'agraden. No sóc sectari com és l'altre costat, no? Jo accepto la medicina oficial, però també vull, quan aquesta no té respostes, pues buscar alternatives a la medicina natural o la química, com és el cas de l'MS, no? I aquí estem, és un producte fa molts anys que tenim experiència, uns resultats impressionants, a mi mateix, amb centenars de persones, per no dir milers o milions de persones, que Espanya es calcula que és pràcticament un milió de persones, que el té a casa,
sí.
I això està ficant molt nerviosos a certs poders econòmics que fa que ens destrossin, no? Però bueno, no passa res.
El clorit sòdic, l'MMS, és lleixiu?
El lleixiu és hipoclorit de sodi, és que a vegades un petit canvi en la nomenclatura química fa que una cosa sigui tòxica i l'altra no. La lejía és tòxica, però en canvi s'autoritza per desinfectar aigua per la major part de totes les reds públiques, no? Quan, per exemple, a Córdoba, perquè vaig treure una notícia ahir, que ja fa temps que va canviar de l'hipoclorit al clorit, resulta que s'ha mort un 20% menys de gent enguany que no pas els anteriors anys, sumant-ho tot, sumant el coronavirus. Per tant, estem parlant d'un producte molt segur, no ha matat mai a ningú, i l'aspirina, per ficar un exemple, l'ha matat a mils de persones al món i és legal, i aquest producte, com també pot passar amb l'Esteve, que la van prohibir quan era una planta extraordinària, doncs la prohibim perquè la seva efectivitat. Doncs el mateix està passant amb això, i aconseguirem els mateixos resultats com que ha passat amb d'altres prohibicions. Al final ho aconseguirem.
Quines propietats té aquest MMS, clorit sòdic?
És un alcalinitzant i a la vegada porta oxigen a l'organisme. I clar, un organisme quan està fotut, doncs li baixa la concentració d'oxigen en sang, i que curiós, no?, que al cap de poc rato de prendre MMS torna a pujar l'oxigenació sanguínia, i això fa que, doncs, en aquest cas, de la gent que s'ofegui pel coronavirus, doncs en qüestió d'hores ja no s'ofegui i que no calgui ni respiradors ni res. I això ja ho han provat a mil de persones. A la web de Dolça Revolució ja en tenim uns quants testimonis reals que es poden contactar a través d'un correu electrònic de com han viscut aquesta pandèmia prenent MMS, no? I, bueno, doncs com que el producte el coneixíem doncs potser fa 10 anys ja, en Àfrica, a la Índia, a Hispanoamèrica, amb malalties greus com la malària, que això sí que és una autèntica pandèmia, per exemple, no? Veiem que una malària es pot curar amb milers de persones, ho tenim experiència, en qüestió d'hores, i una ebola en 3 dies, no? Això és dir, pues, bueno, barbaritats. Pues, bueno, pues, nosaltres si ho vivim, encara que no estigui demostrat científicament, perquè no ho volen demostrar, perquè, i nosaltres no tenim diners per fer aquestes proves, pues, si realment això ho veiem que funciona, hem de callar, pues, no ens dona la gana, ho hem de comentar, i nosaltres no ens arriscaríem a recomanar una cosa que pogués matar ningú, perquè primer el que hem fet és esbrinar tota la bibliografia i veiem que la FDA americana i aquí la Unió Europea diuen que és un producte dels menys tòxics que hi ha. En canvi, la lejía és molt més tòxica i s'està usant, no? I que no ha matat mai a ningú. I, per tant, doncs, quan ja sabem que un producte és segur, que no mata ningú, què costa de provar-ho? Clar, doncs nosaltres ara hem tingut a recórrer a l'artimanya de dir volem ser infectats pel Ministeri de Salut. I a més firmarem tots els papers de que no el responsabilitzarem de si ens passa alguna cosa, perquè quan estiguem infectats, segons ells, segons aquests tests, que un 80% donen falsos negatius, però és igual, que si logren infectar-nos i tenim símptomes, en aquells moments, per metges de la nostra confiança, doncs se'ns injectarà o se'ns donarà per veure aquest producte davant notari, davant el que vulguin. Si realment tinguéssim por al bitxo, no ens oferiríem. Si realment tinguéssim por a l'MMS, no ens oferiríem, no? I quan estem tan segurs és perquè tenim al darrere mils de persones que l'han utilitzat sense problemes, milions de porcs, també, perquè en ramaderia sí, també s'utilitza, milions de pollastres, que ja no necessiten ni vacunes ni antibiòtics a les seves granges. I nosaltres som pitjor que un porc i un pollastre. Ens foten l'energia en comptes a l'aigua en comptes que del clorit de sodi. És molt gros que els porcs tinguin aigua desinfectada més sana que la nostra. Això ho saben a Andorra, que estan canviant, a Còrdoba, a Valladolid, a Àustria, a Alemanya, a Suïssa...
Vol dir que en aquests indrets que està citant vostè s'està desinfectant l'aigua amb clorit sòdic, eh?
Sí.
Bé. Vostè admetia doncs, que no s'han emprès diguem-ne, estudis científics, empírics, amb tots els recursos per demostrar les seves tesis, però això diguem-ne que no minva la seva confiança en que aquest producte realment és efectiu contra la Covid-19 i també altres patologies. De quines es tractaria, a més?
Bueno, a Xina, per exemple, ho ha patentat per tot tipus de càncers. No? A la Unió Europea té un medicament orfe per esclerosi lateral amiotròfica injectat en vena. Està autoritzat, i a més és obligatori, desinfectar les bosses de sang abans de ser transfusionades perquè realment no ens transportin algun virus o bacteri o fong del donant. Si tan tòxic fos, la sang que ens han de reinjectar no estaria desinfectada amb això. A Equador hi ha un grup de metges, ja ha fet la investigació, amb 100 malalts i els ha curat en 2 dies. Tots. Això ja s'està publicant. És a dir, que comencem ja a tindre certes certeses de que com a mínim no és tòxic, segur, però de que ja comença a ser efectiu inclús a nivell científic. Però tant ens en fot un pito de que hi vulguin dedicar diners o no, perquè els governs el que haurien de fer és dedicar diners per fer una investigació com Déu mana. I el que fa és perseguir-nos només per parlar del producte. I això és feixisme pur i dur, perquè la Constitució espanyola, l'article 20 de la Constitució, diu que tenim dret a la llibertat d'expressió. Ni llibertat d'expressió no ens donen. A mi m'han tallat un Facebook amb 330.000 seguidors. M'han tallat 50 vídeos a YouTube. Per ordre del Consell d'Audiovisual de Catalunya, a les ordres del senyor Torra. No? Per què? Pues perquè a Catalunya hi ha el 80% de la indústria farmacèutica d'Espanyola i apreten com a bojos amb aquest pobre desgraciat. I nosaltres ja estem farts ja de rebre aquestes pressions. Jo tinc dret també a poder expressar la meva paraula. Aquí me l'esteu deixant fer, no?
Sí.
Però intenta publicar aquesta entrevista a YouTube o al Facebook, però és com la tallen en qüestió de minuts, no? Això és el feixisme que tou que ara tenim en aquest país. En aquest país i en d'altres, perquè això ja està siguent bastant generalitzat. Ja no diguem a Xina, que allò ha sigut bueno, pues una terrible, no? Que diu que han mort 4 gats i han mort milions de persones allí, segurament, no? Perquè d'allí ha sortit aquesta porqueria. Porqueria que es pot fàcilment controlar amb aquest producte. I això és el que els fot, de que realment no mati gent, no faci vindre ganes de vacunar-nos obligatòriament, perquè tenim una cura fàcil i barata. Nosaltres estem regalant a tots els sanitaris, policies i bomberos, ja n'hi ha una colla de testimonis, aquest producte, i a tots els nostres socis, perquè és tan barat que una petita associació com la nostra es pot permetre el luxe de comprar 3 tonelades de clorit de sodi i repartir gratuïtament només a sanitaris, a bomberos, militars i policies i als nostres socis, perquè si ho facéssim en públic en general, ens fotrien la cavalleria a sobre, no? I, bueno, pues, a totes, eh? A totes.
Permetim que li faci aquesta pregunta. Vostè fa negoci subministrant a l'MMS el clorit sòdic? El comercialitza?
Jo no l'he venut mai. Nosaltres l'estem regalant com a associació, aquest producte, perquè és molt barat. Hi ha 3 empreses pues, que legalment venen, ho venen com un desinfectant d'aigües i llavors la gent ho utilitza com un medicament i penso que hi tenen dret, perquè és legal vendre aquest producte com a desinfectant d'aigües. A tonelades com han comprat nosaltres, l'estan venent en petits potets de 100 centímetres cúbics que en tens per almenys 20 malalts de coronavirus. I que com a màxim la gent que t'ha cobrat més són 30 euros. Amb 30 euros pots curar 20 malalts amb la medicina pública i privada que tenim? Però jo no n'he venut mai. Ni he cobrat mai una consulta. I a mi m'acusen d'estafador i timador quan no hi ha ni una sentència. I quan el govern de Madrid, a través de l'anterior ministre de Salut, Carcedo, me denuncia per atemptat a la salut pública, el fiscal general de l'Estat arxiva la denúncia perquè no hi veu delicte amb el que estic fent, dient i exposant i compartint. Però continuen atacant. El Col·legi de Metges de Barcelona, de Catalunya, i ha tot el Col·legi de Metges d'Espanya, m'han fotut una taquerella. És que no en teniu prou amb les que ja m'heu ficat abans i que els fiscals els han rebutjat.
Permeti'm que tornem al tema en si de l'MMS. Entenem la seva història i la coneixem i també l'hem pogut un espai perquè l'expliqui la història en què vostè critica, denuncia doncs, aquesta persecució a la qual vostè diu que està sotmès. Però deixi'm parlar un altre cop del crit sòdic de l'MMS. Com podem explicar no, que hi hagin investigadors científics de renom apassionats per la seva feina, perquè ho sabem que és així, persones de gran, diguem-ne, acceptació científica, com, no sé, Bonaventura Clotet, Oriol Mitjà, per dir el nostre àmbit, que no acceptin investigar o no acceptin les tesis de que l'MMS podria arribar a ser una solució per la Covid-19? Com s'explica això?
La gent, si vol ser algo avui en dia, ha d'estar sotmès al sistema que regenta aquest món. No poden estar investigant fora al marge dels patrons oficials. El doctor Mitjà està a Àfrica investigant un medicament per a l'enfermedad de Piam, que podia ajudar a controlar una mica. I un company nostre se li va tensar, li va dir, jo te'l curo en 20 dies amb l'MMS no vas rentant aquesta enfermedad greu. Sí, però és que jo no puc investigar amb això perquè el sistema m'ho té prohibit. He d'investigar medicaments controlats. No, home, no, doncs serà controlat a partir del moment que tu investiguis. Sí, però algú m'ha de pagar això. Lògicament hi ha molt diner per pagar la investigació oficial i no n'hi ha ni un duro ni un euro per la investigació que hauria de ser pública amb productes que no es poden patentar com aquest, no es pot patentar, llavors no hi ha cap interès, no hi ha cap interès. I, per tant, la investigació en aquests moments, jo crec que hi ha gent de bona fe, que investigui dintre de lo que els deixen fer. Doncs, pues bueno, més val això que res, no? Treu un medicament que encara que tingui efectes secundaris, pues que ajudi, vale, pues jo no ho critico. Però no hi ha interès per investigar en coses que no tenen efectes secundaris i poden curar. Doncs pues no hi és. A Ecuador hi ha hagut aquests metges que ho han fet i ja ho han publicat, sense cobrar de la indústria farmacèutica, sense cobrar dels governs, ja també els estan atisant molt fort, perquè, clar, han obert la caixa de Pandora i han demostrat que aquest producte funciona i no és tòxic. Han salvat vides.
Hi ha algun horitzó en què es pugui fer una investigació científica seriosa sobre les propietats d'aquest producte, el clorit sòdic?
Andreas Kalker ho està fent a Suïssa, però, clar, també ha d'intentar patentar. I, clar, patentar un producte que no és patentable no és fàcil. I llavors està intentant patentar aplicacions del diòxid de clor, perquè el diòxid de clor se pot injectar en vena sense... El diòxid de clor és l'MMS. Del clorit de sodi en surt el diòxid de clor. Està intentant. Ja té 3 patents que ha cedit gratis a la humanitat.
Sí, el que passa és que estem parlant d'Andreas Kalker, que és economista i, a més, també, doncs, segons ell, doncs, expert en biofísica, també un dels personatges més polèmics al voltant del món de l'MMS. Va ser detingut a Eivissa l'any 2012, precisament.
I absol. I absol. Jutjat i absol. Està passant el mateix assetjament que em foten a mi. No hi ha ni una sentència en contra d'Andreas Kalker meva, ni una. Però continuïn, perquè és qüestió de fer-nos mala imatge, que la gent no s'atansi a nosaltres, que la gent no es cregui a nosaltres. Si realment estiguéssim fotent algo delictiu, ja ens haguerem condenat. Però no ho estem fent. Estem explicant el que estem vivint. Andreas Kalker està explicant les seves investigacions, ha creat patents, les ha donat lliures. No sabem el que es pot fer més, ja. Fem un món al revés, que el que sembla veritat és mentida, i el que sembla mentida és possible que sigui veritat. la gent s'ha d'espavilar i haurà de veure on creu que hi ha bona fe o on només hi ha negoci.
Bé, hem escoltat el testimoni, els punts de vista d'en Josep Pàmies, a qui tornem a agrair que s'hagi prestat a atendre Ràdio Illa. Jo ho va fer fa uns anys, fa 5 anys, el 2015, quan va venir Formentera, i ara ho ha tornat a fer per via telefònica. Senyor Pàmies, i ja per anar acabant, sobre el respecte de les indicacions públiques de cara a la contenció de la Covid-19, què li pareix això, les mascaretes, la distància social, les restriccions als centres educatius, què li pareix?
Nosaltres no solament ens queixem, portem aquestes injustícies als tribunals suprems, contenciosos administratius, hem impugnat l'estat d'alarma. Quan hem demanat que aportin amb quins estudis i amb quines resolucions se base, el Ministeri, l'única documentació que ens aporta a través del nostre abogat, és misèries, no hi ha cap justificació. La OMS no parla del confinament, ni aquest informe ens han pogut portar. No parlen de la perillositat de contaminació, d'aquest coronavirus, de la no tanta perillositat, que no cal les caretes, les mascaretes. La pròpia OMS ho diu, que no calen les mascaretes. No calen. És a dir, que tot això són muntatges que s'estan fotent i que després això, d'aquí un temps, quan haurà passat tot, aquestes demandes que han fotut contra el govern i contra la Generalitat, algun dia s'hauran de veure. Hauran de portar la informació que tenien, que no en tenen, per fer aquesta barbaritat que estan fent. Estan matant a la gent físicament, perquè no se'ls ha atès a les residències durant molt temps, no se'ls ha atès, que són els de més risc, i a més se va dir, a partir de 75 anys, pues no hi ha necessitat, perquè clar, tenim necessitats amb gent més jove. S'ha deixat morir gent innecessàriament. Nosaltres volíem entrar a les residències per a poder salvar els nostres patrons, i se'ns ha negat. No es pot ser que un malalt que té dret a medicar-se el que li doni la gana, si li hagi o privat. Pues, aquest divendres van presentar una querella contra el conseller d'Educació aquí a Barcelona perquè privava els nens de ser escolaritzats i no portaven tota la cartilla de vacunació completa. La vacunació a Espanya no és obligatòria, i penso que Catalunya en casa Espanya, però sí que és obligatòria l'escolaritat. És a dir, al revés. Un conseller de la Generalitat feia tot al revés, evitar l'escolaritat, que és obligatòria, i forçava la vacunació, que no és obligatòria. Pues també estem allí, amb 650 famílies catalanes que vam arroplegar en una setmana. O sigui, que la dissidència no és petita. 650 famílies que s'han demandat contra el conseller d'Educació per fer algo contrari a la llei. I això es veurà. El que passa és que de moment ens fan patir. Ens fan patir molt, i econòmicament ho diguem. Vosaltres aquí, pues, el tema turístic, i a nosaltres aquí el tema agrícola, ens estan trinxant. Si nosaltres diem volem ser infectats perquè sabem que no és greu i que es curi ràpidament amb una substància com el clorit de sodi, per què no se'ns atén? Quin interès hi ha en xafar un país? Un món. Vés a saber el que hi haurà al darrere. Ja ho sabrem, això, algun dia. Suposo que és un control mundial a través d'un govern mundial, unes èlits, on ens fotran una vacuna amb un xip a dintre com si fos amb un bestiar, perquè els bestiar també ja se'ls fica cada vacuna un xip a dintre, com els gossos. I n'estem farts de que ens vulguin fotre algo que més aviat ens emmalaltirà. També impugnarem aquesta vacuna si la fan obligatòria.
Josep Pàmies, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Illa.
A vosaltres, gràcies a vosaltres.
10:23, 5:23. També volem donar veu a una usuària habitual d'aquest producte. Ella és Nasirra Bernabéu, a qui tots recordareu d'aquí, de Formentera, portant la botiga natural durant uns anys. Molt bon dia, Sierra.
Hola, bon dia.
Tu empres aquest MMS o clorit sòdic habitualment? Explica'm-nos com l'empres i com, quan i com te'l subministres.
Sí, aviam, habitualment el faig servir quan és necessari i de tant en tant com per fer una neteja, una purificació, un detox, com sí. Qui fa un detox. Llavors, jo vaig començar fent-ho servir amb el sistema, diguem-ne, de l'MMS, que és agafar una gota de la sal, que és el clorito de sodio, més una gota d'àcid cítric en aquest cas, fer la barreja i quan ja està, ja comença a fer la reacció, que ja es veu que canvia de color, li afegeixes aigua i te'l prens. I passa que és el gust, a mi no era molt fort de clor i no m'agradava.
És molt dolent, diuen, no?
Sí, és dolent, no és una cosa que sigui bona d'aprendre. I llavors vaig descobrir el CDS, que llavors del que es tracta, es pot fer a casa, com és un experiment casero, és agafar, captar el gas, perquè en realitat el principi actiu de l'MMS és el gas que desprèn, que és el diòxido de cloro. I que, digue, això és el que necessitem d'aquesta barreja. Llavors, hi ha una manera que és, bueno, hi ha vídeos, a internet es pot veure, que agafes aquest gas i el dissols amb aigua freda. I llavors el gust és, té gust de clor, però no tan fort i és més fàcil d'aprendre. I jo faig això, jo faig el CDS i sempre tinc a la nevera, tinc sempre ampolles a la nevera, i el fem servir habitualment quan comença un refredat, fins i tot a la pell, quan hi ha allò que et surt un fong al peu, el que sigui, doncs te'l fiques amb esprai i a vegades també ha vingut familiars o amics i en ho han necessitat i els hi donat també.
Una mica per tot, entenc.
Sí, la veritat és que sí, perquè tant és fungicida com... Diguem-ne que... Jo no soc química, però perquè vaig llegir, vaig estar informant durant molt de temps, el que fa és que qualsevol patogen, qualsevol element que estigui en un pH per sota del set, que seria àcid, que això no beneficia al cos, a les funcions del cos, això s'ho carrega i no toca, i a partir d'aquí, d'aquest pH, no afecta, no altera. I llavors, doncs, sí, es pot fer servir per això, per netejar, per eliminar paràsits, per un refredat, per infecció d'orina. Jo tinc conegudes, sí, que tenien moltes infeccions d'orina molt recurrents i que amb això s'hi va de meravella.
Algú te l'ha receptat o és un tema d'automedicació?
Automedicació, sí. Jo em vaig informar i vaig llegir. I clar, sí. Al final, jo em faig responsable, però igual que si m'ho receptes un metge, o sigui, si a mi, un metge em recepta un medicament que és molt fort i que em pot donar efectes secundaris, també, al final, sempre la responsable del que jo em prengui sóc jo. Tant és que m'ho hagi recomanat un metge, tant és que m'ho hagi vist en un llibre, al final, l'última responsable del que es fica dins el seu cos sóc jo. No... Llavors, jo sempre intento informar-me del que aprenc.
No és una mica, com dir-ho, perillós, no?, l'automedicació. Al final, bé, l'automedicació no deixa de ser doncs, persones que no tenen una base científica de formació prenent decisions sobre aquest assumpte.
No, perquè és el que et deia. O sigui, al final, tu vas rebent informació, tant sigui de persones que han fet una carrera, bueno, que jo, per exemple, jo vaig... buscar informació d'Andreas Kalker. A mi em va donar... Jo crec que aquest senyor sap del que parla. I t'ho torno a dir. O sigui, i això és així. Moltes vegades una persona que s'ha format i que és, entre cometes, especialista, et diu que et prenguis una cosa i t'acaba fastidiant. Ja. O sigui, al final, encara que jo no tingui una carrera de mèdica... jo sí que tinc un cervell i tinc una formació i jo evaluo els riscos que aprenc i clar, que puc fer el que vulgui jo i prendre'm el que vulgui, sí, sí. I igual que menjo el que vull i vaig allà on vulgui, no m'ho ha de dir ningú el que ha de fer, el que miro de ser responsable perquè aviam, tampoc és que m'he informat i em puc equivocar, evidentment, però bueno, però és la meva responsabilitat.
Algun efecte secundari?
Mira, jo vaig tenir una vegada, però amb allò que et deia, no? de fer una gota i una gota. Que, una vegada em trobava malament, no sé, ara no me'n recordo, que em sembla que vaig tenir com una mena de bronquitis i, sí. I llavors vaig posar molta quantitat. I llavors després vaig saber per què. I llavors em va caure malament a l'estómac. Vaig tenir dolor d'estómac. I després em vaig informar i clar, les primeres fórmules que es feien amb això s'activaven, l'àcid que es feia servir per activar-lo era l'àcid cítric. I resulta que aquest àcid és bastant fort i pot caure malament a l'estómac. Ara, el MMS que s'està venent, amb àcid clorhídric, que és el 4%. Dissolta el 4%. I perquè l'àcid clorhídric és el mateix àcid que tenim nosaltres a l'estómac. Perquè ja s'havien trobat que això, si no controlaves bé el cítric, sí que podia fer una miqueta de mal a l'estómac. I ara, amb aquesta nova manera d'activar el que és amb l'àcid clorhídric, pel que tinc entès, no dona ja problemes d'aquest digestiu. Bé. Però d'altra mena no, eh? O sigui, l'únic això, que em va caure malament de l'àcid. Però, i també et dic que jo, per exemple, amb el CDS, a vegades m'ho poso a ojo de buen cubero, no conto totes les gotes allò com si estigués prenent no sé què. Jo què sé, agafo un got de xupito, calculo més o menys i tiro i m'ho bec i no passa res. Jo els he donat també les meves filles des que eren petites i mai hem tingut cap problema, però cap problema.
Queda clar, Sierra Bernabéu, moltíssimes gràcies pel teu testimoni.
Gràcies a vosaltres.
Bé, i per acabar conversarem amb la Manuela García Romero, presidenta del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Recordem que els metges de l'Estat, col·legiats, han denunciat l'ús d'aquest MMS, del clorit sòdic. Molt bon dia, doctora García.
Hola, buenos días.
Bé, m'ha entrevistat una de les cares visibles que promouen l'ús del clorit sòdic de l'MMS i també una usuària. Afirmen que no s'ha pogut demostrar mai que el clorit sòdic sigui dolent per la salut i, de fet, diuen que tampoc s'ha demostrat que sigui bo per combatre unes patologies, però és perquè no es volen fer aquests estudis empírics, científics, com tocaria. Què hi diuen vostès? Què hi diuen els metges?
Bueno, en primer lugar, lo que queremos dejar claro es que es un producto absolutamente ilegal que tiene prohibida su comercialización y su venta desde el año 2010, según la Agencia Española del Medicamento, y por lo tanto es un uso exclusivamente, está autorizado solamente para uso como blanqueador de papel o en el sector textil en España. Es decir, que es absolutamente prohibitivo el digerir, ni se puede recomendar a ningún ciudadano digerir MMS, que al fin y al cabo es lejía al 28%. Por lo tanto, el uso, para empezar, es ilegal. Pero además tiene otra serie de efectos secundarios. Acabo de oír a la que ha interpretado tiene una serie de efectos secundarios bien establecidos, que fueron por los que en Canadá ya se puso en contacto con la Agencia del Medicamento, y estoy hablando del año 2010, en el que son dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas, intoxicación, pero sobre todo la creación de metahemoglobinemia y, por lo tanto, de fallo renal. Por lo tanto, los pacientes con insuficiencia renal pueden desarrollar un fracaso renal terminal con esta sustancia.
Terminal vol dir que acaba de provocar la mort.
Sí, puede provocar la muerte en estos pacientes.
O sigui, en pacients que tinguin problemes renals. Vostè apuntava que l'MMS, el clorit sòdic, és il·legal. Per què? Per què és il·legal? Qui l'il·legalitza i per quin motiu?
Porque la Agencia del Medicamento es, una vez analizado el uso del mismo, la composición en las diferentes patologías, considera que no es un medicamento y que, por lo tanto, se prohíbe su venta como medicamento y su distribución como medicamento. Pero no solamente la Agencia del Medicamento española, sino que también la FDA, que es a nivel de Estados Unidos, sí, pues prohíbe la comercialización de este medicamento y también está prohibido en otros países como Francia, Canadá, Alemania, Reino Unido, Suiza. Es decir, dicen más, esto no es una solución milagrosa y asegura que los que la ingieren, lo que están ingiriendo es bebiendo lejía.
Pero al final el clorit sòdic no es lexiu, ¿no?
Sí, sí que es lesivo. El cloruro sódico lo
no,
que...
No, he dicho lexiu, que es lejía, o sea, al final no es lejía, sí. ¿No?
Sí. Es
así que lo es.
Un compuesto de hipoclorito al 28%, es decir, es una proporción que está muy diluida, ¿de acuerdo?
A mí se me escapa, ¿no? Por una cosa es hipoclorit y la otra cosa es el clorit sòdic, ¿no?
El cloruro sódico es una cosa y el hipoclorito es otra, ¿vale? Lo que se vio en estos casos es que el medicamento, o sea, el clorito de sodio, que es lo que realmente contiene el MS2,
sí,
el MMS, perdón, es una solución acuosa y entonces se transforma en ácido cloroso que se degrada a dióxido de cloro. Y esto que tiene una fuerte acción antioxidante en el organismo. Es decir, es igual que consumir lejía, pero a dosis muy pequeñas, o sea, a una proporción diluida.
Clar. Bé, apuntava que en el nostre país doncs, aquest producte està prohibit per l'Agència Espanyola del Medicament. Qui forma l'Agència Espanyola del Medicament?
Bueno, l'Agència Espanyola del Medicamento y de Productos Sanitarios lo forman un grupo de científicos y de investigadores. Es decir, este señor que está aconsejando esta medicación y de farmacéuticos, es decir, un grupo de expertos. Este señor que está utilizando o que está aconsejando esta medicación no tiene ninguna formación médica, no tiene ninguna formación científica. Y, por lo tanto, lo que está haciendo es un atentado contra la salud pública, porque es un intrusismo, por un lado, profesional, porque está publicitando una serie de sustancias que pueden utilizarse o que pretende utilizarlas como terapia milagrosa que cura muchísimas patologías y muy diversa, y, por lo tanto, eso está provocando una publicidad engañosa que pone, además, en grave riesgo la salud de los ciudadanos y de los pacientes. De hecho, en España está, tanto asociaciones de pacientes de dislexia, de autismo, que es muy doloroso jugar con las esperanzas de las personas, ¿no? Sí. Tiene una denuncia judicial y nosotros también nos hemos personado como acusación particular desde el Consejo de los Colegios de Médicos. Para poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado la situación.
El tema és, doctora, aquesta gent, segons deia el senyor Pàmies, no ven a l'MMS, o sigui, no fa negoci subministrant aquest producte, ni tampoc amb suposades consultes. Per què ho fan, això?
Hombre, yo creo que debe de haber una economía por detrás, porque no creo que lo hagan gratis, ¿no?
De fet, ell explicava aquí a Ràdio Vila que regalaven aquest producte, el subministraven de forma gratuïta, perquè era molt barat.
No, yo no, o sea, considero que hay un producto, o sea, hay un interés económico por detrás de todo esto, pero además, si realmente este señor dice que no hay un interés económico, no tiene ningún sentido que haya un interés científico, porque la bibliografía dice de una manera clara que no hay ninguna evidencia científica sobre los elementos que se está utilizando. Y no se empiezan, porque es, no sé, quiero decir, puedes empezar a hacer un método científico con un medicamento que realmente piense que tiene algún tipo de propiedad, pero un medicamento que ya está empleado, una sustancia que ha demostrado que es nociva, no vas a hacer un estudio de investigación en su uso. No sé si me he explicado. Lo que quiero decir es que cuando haces una hipótesis, la haces una hipótesis diagnóstica, una hipótesis de investigación sobre un medicamento que realmente ves que tenga unas posibilidades, pero si ese medicamento inicialmente se demuestra que no es útil, la investigación se para. En el caso del MMS, no hace falta ni iniciar esa investigación, porque los daños que produce en las personas que lo han tomado de una manera sin control médico y que lo han tomado tal como ellos indican en su página web, pues se ha visto que, como bien decía, puede producir náusea, vómito, diarrea, intoxicación, incluso la muerte. Entonces, y no produce ninguna actividad curativa.
Sí, sí, en aquest sentit, els promotors de la MMS admeten que no s'han fet estudis científics, diguem-ne, estandarditzats sobre les possibles virtuts d'aquest producte, i de fet ells denuncien que no es faci d'aquesta manera per interessos de la indústria farmacèutica i altres, no sé.
Yo creo que eso es absolutamente erróneo. Esto es una manera de hablar, de hacer pseudociencia, porque no hay ningún tipo de medicina basada en la evidencia. Pero ¿usted cree que si hubiese alguna posibilidad, no se hubiese iniciado un estudio científico? Tenemos una utilización de determinados productos en el coronavirus, que parece ser que también curaba, se ha intentado vender como que curaba el coronavirus. Se están haciendo en el momento actual multitud de estudios científicos con diferentes medicamentos y además a diferentes zonas de Europa. No se ha hecho porque realmente no tiene ninguna base científica. ¿Me comprende? No puede someter a las personas a una falta de remedios, a una falta de medios y además encima pues a una cura que no, o sea, no tiene ninguna evidencia científica, no habrá estudios científicos con el hipoclorito porque inicialmente no es un medicamento, es un producto que está desaconsejado y que puede provocar reacciones muy graves en el organismo.
Doncs aquesta és la postura del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears i bé, podríem estendre-ho a tota la medicina oficial, almenys al nostre país. L'hem escoltada de veu de la presidenta del Col·legi Oficial de Metges de les Balears, la doctora Manuela García Romero, a qui agraïm una vegada més que hagi atès els micròfons de Ràdio Illa. Que tingui una feliç setmana, doctora.
Igualment, gràcies.